El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Sis minuts passant del punt de les 9 del matí, primer dia de curs escolar. A la ciutat són més de 32.000 els alumnes que entre avui i demà, quan començarà la secundària, tornaran a ocupar les aules dels centres escolars. El curs comença a Sabadell amb una novetat important, amb la inauguració del nou edifici de l'Institut Escola Virolet al barri de Can Llong. Allà hi tenim el Pere Gallifa. Pere, molt bon dia. Quin és l'ambient? Com estan els nanos amb això de començar l'escola?
Hola, Mireia. Doncs, a veure, hi havia molta gent avui aquí davant de l'escola Virolet i, de fet, apropant-me cap aquí, he anat seguint algunes famílies i, sens dubte, l'emoció era veure el nou edifici d'infantil i primària que m'explicaven que tot just es va entregar aquest 1 de setembre i que avui, doncs, moltes famílies i molta canalla doncs veuen per primer cop aquesta transformació dels barracons en un edifici. De fet, hi havia una mare que li anava explicant als seus fills: mireu el nou edifici, mireu quina feinada que han fet els professors per aconseguir aquest edifici, i també la imatge que, en paral·lel, al costat de l'edifici nou de l'escola Institut Virolet, hi ha també els barracons, que és on de moment els nanos de secundària hauran de continuar fent les classes, tot i que Educació va demanar que es fessin servir només per activitats comunes i específiques. Veurem si és possible encabir tots els alumnes a l'edifici nou, o bé alguns d'aquests alumnes de secundària hauran de continuar les seves classes en barracons. Per tant, aquesta doble imatge de l'edifici nou, però també encara alguns barracons aquí a l'Institut Escola Virolet, i aquesta mare que també els deia això als seus fills. Els nens grans encara hauran de continuar amb els mòduls prefabricats. Però bé, de tot plegat, en parlem amb més detall amb l'Eduard Rubio, que és el cap d'estudis de l'Institut Escola Virolet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I comencem per les bones notícies, que és aquest edifici que avui estreneu. Com esteu, tant professors com alumnes, famílies? Com es viu el dia d'avui?
Home, el dia d'avui és una festa aquí a l'Escola Virolet, a l'Institut Escola Virolet, no? Perquè és com que ja com és una mica un punt culminant de tot aquest procés que hem anat visquent al llarg de tants anys, no? Aquest edifici, recordem que hauria d'haver sigut un edifici que fa molt temps que hagués hagut d'existir, però bueno, mira, al final ha sigut així i avui és un dia de festa. Els nanos entraven amb les cares molt il·lusionades, els mestres també, estem com encara que estem assimilant-ho una mica, no? Perquè hem tingut aquí un parell de dies per poder muntar totes les aules i tot, i encara és com que estem aterrant una mica en aquest edifici, no?
Pot ser això, que hi hagi nens i nenes que sigui el primer cop que el veuen acabat, o famílies que és el primer cop que el veuen acabat?
Sí, sí, de fet encara les famílies no han entrat. Vam decidir que potser l'entrada potser millor que fos una mica lenta, que entressin primer els nens, que ho païssin primer els nens, i després ja aquest migdia entraran les famílies, podran entrar a veure una mica aquesta planta baixa i tot això, i després ja farem una jornada de portes obertes ben festiva perquè les famílies també puguin gaudir, que han lluitat moltíssim per aquest edifici també, aquestes famílies.
Quin canvi suposa començar a treballar, començar a educar en un edifici en lloc de en mòduls prefabricats?
Home, doncs ens facilita molt poder dur a terme la nostra tasca, no? Ara tenim molts més espais, tenim uns espais molt més amples. Clar, no és el mateix fer classes amb barracons en els quals tens unes aules molt petites, no? I en el qual doncs dur a terme la teva tasca pedagògica és una mica diferent, no? Que fer-ho en un edifici, sobretot per exemple amb el tema acústic, no? Amb els barracons sempre hi havia soroll, sempre hi havia... Nosaltres som una escola que ja de per si no som una escola d'estar asseguts i tots mirant cap a la pissarra callats, sinó que les nostres metodologies són més vinculades doncs, a això, no? En la conversa i tot això. Per tant, tampoc no és que hi hagués molt silenci, però sí que es notava molt, no? Quan estàs treballant i sents, per exemple, doncs, tens algun moment de silenci i sents els de l'aula del costat, no? Perquè acústicament doncs, no estan ben aïllats i tot això. Per nosaltres ha sigut el gran hàndicap. I clar, ara passes per aquí, hi ha un silenci que sorprèn, no?, una mica, però no és un silenci d'aquests perquè a dintre hi ha els nanos treballant, no? Però no sé, és com raro encara, ens estem acostumant, és com que estem aterrant encara.
Comentava això, que en principi Educació havia dit que s'intentessin encabir els alumnes de tant infantil, primària com secundària al nou edifici, i que els barracons que queden aquí al costat de l'edifici s'utilitzessin per classes comunes o específiques. És possible això, o com ho heu organitzat?
Mira, tant Marta com jo, que som la coordinadora pedagògica i el cap d'estudis, hem fet mans i mànigues per tal d'aprofitar al màxim dels espais de l'edifici, perquè ens trobem que, clar, les famílies i els nanos que fa més anys que porten a l'escola i que porten més temps lluitant per aquest edifici, no? Justament són els de secundària i des del departament doncs, ens habituallen els barracons doncs per secundària. Pensa que tenim tota una zona de l'edifici que les aules estan preparades per infantils, tenen els patis, també els patis, però amb els lavabos amb petits, no? Vull dir, clar, que hi amb classes pensades per infantil i construïdes per infantil amb per nanos a l'institut, doncs no es pot, no? Llavors, el que sí que hem fet ha sigut plantejar l'edifici Virolet i els barracons, doncs com tot un, llavors sobretot l'alumnat més gran de la comunitat de grans, a partir de quart, cinquè, sisè, primer i segon d'ESO, doncs hauran de compartir doncs això, edifici i mòduls, sempre intentant ocupar el màxim d'espai de l'edifici, perquè pensem que aquests nanos també mereixen, no? Han estat, i les famílies també han estat lluitant aquí molt com perquè després continuïn amb barracons, no? Llavors, bueno, està sent complicat, no?, una mica, perquè ja et dic, ens estem acabant d'adaptar en els nous espais i hem d'acabar de veure aviam quines funcionalitats hi podem donar, per tant ens anirem adaptant al llarg d'aquest primer trimestre, però sí, farem que tothom pugui gaudir al màxim, que sigui possible i que la infraestructura ens permeti d'aquest edifici.
Aquest matí l'AFA de l'Institut d'Escola celebrava el nou edifici, evidentment, però també deia que continuaria lluitant per aconseguir aquest edifici de secundària. De moment els tràmits, com estan? No hi ha res licitat i es demanava una mica de celeritat i també que el govern municipal pressionés. Estem així, de moment no hi ha res sobre la taula, cap calendari.
No, de moment no hi ha cap calendari i bueno, estem a l'espera una mica. Com ens agradaria que es pogués licitar el més aviat possible, no? Perquè el fet de poder tenir un edifici tot conjunt doncs, ajuda molt. Clar, les condicions encara no són les òptimes i ens agradaria poder treballar amb les condicions òptimes. Però bueno, mira, anirem adaptant-nos com hem anat fent fins ara, no? És una mica l'esperit de la gent que treballa aquí, dels nanos i de les famílies. Vull dir que ens anirem adaptant, però sí que estaria molt bé que es donessin una mica de pressa.
I no et preguntaré sobre les reivindicacions dels mestres d'aquest últim any, perquè ja hem parlat amb una representant sindical aquest matí, però sí que hi ha hagut potser un tema que malgrat l'acord sí que s'ha allargat, que és que algunes escoles no tenien monitoratge per les extraescolars que heu de fer durant tot aquest mes de setembre. Només era per saber si aquí a l'escola Virolet aquest tema el teniu resolt.
Sí, aquest tema el tenim resolt, sí. El tenim resolt.
Feina feta, per tant.
Sí. El David aquí ha fet una feina, una tasca molt, molt, molt bonica i molt maca i molt fructífera, la veritat. El David és el director.
Suposo el director i també suposo tot l'equip docent, segur que heu fet molt bona feina. Doncs res, Eduard Rubio, que és el cap d'estudis de l'Institut Escola Virolet, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest curs amb aquest edifici, que bé, si algun sabadellenc vol passar per aquí al davant, crec que mestres, famílies i tots veureu l'alegria que tenen de poder estrenar aquest nou edifici. Que vagi molt bé el curs, Eduard, gràcies.
Moltes gràcies.
Pere, gràcies també per aquesta connexió, per aquesta última hora des de l'Escola Virolet. Teníem moltíssimes ganes de celebrar també aquesta inauguració de l'edifici i, de fet, el que podem fer ara de seguida serà saludar la Maite Fons. Pere, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu. De fet, la Maite Fons és la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, bon dia. Companys.
Si li sembla, em concentro primer en aquesta qüestió, en l'Escola Virolet. Parlàvem de la inauguració per fi d'aquest edifici de l'Institut d'Escola Virolet. La recepta era clara. Què ha de passar amb la secundària? Com han de funcionar els tràmits i de quina manera poden o volen accelerar-ho des del Departament d'Educació?
Bé, en primer lloc, Mireia, si m'ho permets, doncs jo em voldria sumar en nom del Departament, evidentment, aquesta festa que heu dit del principi del cap d'estudis, l'Eduard, que ha comentat que avui és el Virolet, una festa de benvinguda, de combinació de somriures, que per fi els alumnes arriben amb un doble somriure, un somriure fora de mascareta i un somriure afegit per tenir una escola nova. I crec que avui, més que mai, s'ha de celebrar, s'ha de gaudir i s'ha de disfrutar d'aquest moment. No? Dit això, jo crec que també és de rebut, i deixa'm-ho dir, si us plau, agrair l'enorme i l'ingent de tota la secció d'obres del departament, però sobretot també de l'equip directiu i de tot el professorat que enguany ha fet possible que avui això passi, d'acord? Que tots els alumnes de, d'infantil i primària puguin arribar a les seves aules noves a l'edifici nou de l'Escola Virolet. Doncs a celebrar-ho, gaudiu del dia i, sens dubte, totes les coses bones més tard o més d'hora normalment arriben. És cert que potser no arribem en el moment que havíem d'arribar, però hem arribat i hem tirat endavant. I això ho farem també amb la segona fase. Amb aquesta segona fase, que us podem dir? Doncs que us podem dir que per part nostra està prioritzadíssima en les negociacions amb Economia i Finances, és a dir, en el pla d'encàrrec d'actuacions que té el Departament d'Educació, i en aquestes negociacions doncs, és una de les obres que tenim prioritzades des de fa molt temps. Es preveu que sigui un projecte i obra, fet que farà que tot, la voluntat per part nostra, evidentment, és que si ho podem fer en menys mesos, no fer-ho en molts mesos, i per tant doncs, prioritzarem també que es pugui fer en aquesta modalitat de projecte i obra, que ja està pensat com a tal, i això ens permetrà doncs, escurçar determinats terminis. I res més, pel que fa doncs, a celebrar i a gaudir avui del dia i a seguir treballant en aquesta escola.
Clar, vostè parlava ara d'escurçar terminis, no? Des de l'escola ens deien en aquesta situació que realment l'hem anat comentant també en el cas de l'Institut Tarragona, en molts casos, no? De que són precisament els alumnes de secundària els que porten més temps en barracons, en mòduls prefabricats, els que hauran de mantenir aquests espais, no? La decisió s'ha pres en aquest sentit, en el sentit de que siguin els de secundària els que s'esperin perquè es va decidir més tard que fos un institut d'escola o per què s'ha pres aquesta determinació?
Bueno, evidentment, l'Institut d'Escola arriba posterior de la creació de l'escola i, òbviament, doncs, això d'aquí pot condicionar. No obstant, jo crec que el cap d'estudis, l'Eduard, ho ha comentat molt bé. És a dir, en el tema d'organització de centre, de com es distribueix les aules, aquí hi ha una autonomia de centre per part de l'equip directiu que ho pot organitzar molt bé. Jo crec que estan fent molt bona feina, tant el director, el David, com el cap d'estudis, els seus aquí i la resta d'equip, doncs, per facilitar i minimitzar aquest impacte que fan que els alumnes de secundària siguin els que ens hagin d'estar la majoria de temps en els mòduls, d'acord? I llavors jo crec que saben trobar l'estratègia per minimitzar-ho i així jo crec que ho tenen dibuixat per aquest curs.
Acabo amb infraestructures, ja que hi som. Institut Tarragona, com ho tenim?
Bé, ja tenim una proposta gràfica de l'Institut Tarragona, una proposta gràfica guanyadora, i ara estem pendents d'impulsar i doncs de tirar-la endavant. Evidentment, cal fer l'adjudicació del contracte, cal contractar aquesta empresa i en breu iniciar ja el projecte executiu. Calculem, després hi haurà la maqueta i després hi haurà doncs, tota la licitació de les obres, etc. Per tant, és bo perquè ja tenim a data d'avui una proposta gràfica guanyadora.
I amb quins calendaris ens estaríem movent, llavors?
El calendari que ens mouríem a la Raona doncs, bueno, seria un calendari, el procés participatiu es va fer crec que ja l'any 2020, sí, i ens mouríem doncs, que més o menys podríem fer l'adjudicació de contractes, ara s'està acabant de fer, es lliuraria després la maqueta, després hi ha una redacció i una supervisió del projecte educatiu, que això ens situaria doncs, cap a setembre del 23. Després hi hauria una licitació d'obres, una adjudicació de contracte d'obres i després l'inici de les obres que es preveuen doncs, que més o menys puguin estar acabades desembre del 25, etc etc. Però són tot dades molt aproximades, sí, perquè tots sabem que avui en dia doncs, els terminis es poden moure en qüestió
de... Per tant, estaríem parlant de 3 anys més en una comunitat educativa que fa molts anys que espera, no? Al final, la de l'Institut de Raona.
Sí, vull dir, els terminis són els que marca la llei de contractació pública i per molt que es vulguin escurçar, aquesta seria la realitat. Però, bueno, hi hem fet un gran pas. Ja tenim proposta gràfica, redacció de projecte d'executiu en breu i, per tant, tirarem endavant, es presentarà ja a la comunitat educativa, etcètera, etcètera, quan això estigui redactat.
El Narcís Afreixas, n'hem parlat aquests dies a Ràdio Sabadell, hi havia dubtes de si el curs podria començar i si els barracons estarien enllestits. Ho tenim tot a punt? És a dir, avui ja poden començar amb normalitat?
Bé, el Narcís Afreixas tot estarà a punt i estarà preparat. Avui acaben de col·locar l'escala, perquè sabeu que s'ha ubicat un mòdul enlairat per mantenir, s'ha fet una estratègia molt bona per poder mantenir l'espai de pati, crear un espai de porxo, que per la pluja doncs, aniria molt bé en els moments dels dies plujosos, i avui acabaven de col·locar l'escala. Què ens ha passat amb el Narcisa? I sí que és cert doncs, que les últimes pluges d'aquests dies han fet que s'hagi retrasat un dia o dos. Però, tot i així, s'ha fet moltes hores extres, s'ha fet un esforç també ingent per part de l'empresa que ho està fent, i avui acabaven de posar l'escala i acabaven també d'adequar els espais propers. També és cert que l'impacte es preveu que sigui poc, doncs perquè l'escola, en el seu projecte educatiu, marca uns dies de cohesió i fan activitats alternatives. Per tant, demà segurament es podrà ja entrar als mòduls i els alumnes, per tant, estarà tot llest perquè puguin accedir al Narcís de Freixa. Però sí que és cert doncs, que aquests últims dies les pluges han fet que han complicat una mica l'obra, però arribem. Arribem i arribem bé.
En el cas del Narcís de Freixes, com anem a nivell de calendari? Perquè aquí hi ha la dificultat que si anem avançant curs rere curs, cada vegada hi haurà menys espai, no? En aquest espai que hi han hagut de fer aquest mòdul elevat, no? Per no perdre pati, cada curs anirem amb la mateixa problemàtica, no? Entenc, en aquests moments, com està la situació i quin és el calendari?
Doncs una mica, aquí es preveu una obra també, uns 30... també seria un sistema de projecte i obra, i també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions. I, per tant, a partir d'aquí doncs, faríem les mateixes fases que hem vist una miqueta a la Raona i que es podria doncs, començar a comptar també que el curs operatiu podria ser acabar les obres al juny-juliol del 25, d'acord? Amb els tempos que marque el calendari de la llei de contractació i de l'execució de les obres. També seria un projecte i obra. Digui'm.
No, dic que per tant entenc que ja estan buscant alternatives pel curs vinent, perquè hi havia aquesta problemàtica que ja s'ha hagut de resoldre amb aquest barracó elevat, que entenc que es repetirà de nou el curs vinent.
Sí, però el curs vinent, aquest any el barracó ja ubica a l'alumnat de quart d'ESO. Uh-huh. D'acord? Val? Per tant, en teoria tindríem l'escolarització secundària obligatòria coberta. Sí? Cal veure de cara a l'any vinent l'alumnat que vulgui cursar el batxillerat a quin centre se l'adscriu.
Però es descarta que es mantingui el Narcís de Freixes aquest alumnat perquè no hi ha espai per ell.
Sí, bueno, això s'ha d'acabar de parlar, això és parlar en les taules locals de planificació, una miqueta de com es planifica doncs, quina és la sortida. Però en principi l'educació secundària obligatòria, amb aquest mòdul aixecat que s'ha creat, arribem ja a l'escolarització fins a quart d'ESO.
Anem a l'inici de curs, ho hem fet això una mica diferent avui. Avui comencen les classes a Sabadell, amb la particularitat que ahir ho feien a diferents punts del Vallès Occidental, per bé que hi ha alguns espais, alguns municipis també en festa major i que per tant també comencen avui. Les classes, com està funcionant aquest avançament del calendari escolar? Què és el que els han dit fins ara?
Doncs bé, de moment ens estan arribant feedbacks molt positius. És a dir, nosaltres és una mesura que creiem que és, sens dubte, una molt bona mesura. És una bona mesura pel que fa, sobretot, a l'alumnat vulnerable a escurçar aquest període estival i també per temes de conciliació familiar, perquè tots sabem que al setembre moltes persones ja tornen a treballar i a vegades més complicat sabem qui deixa les criatures. I de moment els feedbacks que ens estan arribant són realment positius. És a dir, creiem a priori que aquest avançament del calendari era una cosa bona i ara, a poc, ho estem ja avaluant, encara és aviat, perquè encara falta que demà arribin els de secundària, però la valoració que n'estem fent fins a data d'avui és que estem convençuts que la bona... És a dir, ens acabem de convèncer que la mesura realment era molt bona.
En aquest sentit, un dels debats, i en parlàvem aquest matí, escoltàvem alguns dels directors de centres d'escoles de Sabadell que lamentaven, sobretot, el fet d'haver anat a última hora pel que fa a les activitats extraescolars que s'han de fer per acabar de completar doncs, aquesta jornada escolar, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè els alumnes surtin a la mateixa hora del que és habitual. Especialment deien que, clar, que fins que no sortien les beques menjador no podien saber quants alumnes es quedarien. En aquest sentit, la idea és repensar-ho d'alguna manera de cara al curs vinent per evitar aquesta improvisació de la que denunciaven?
Bé, a veure, nosaltres des del punt de vista, jo crec que la gent que ens treballem a l'administració, jo crec que tenim una responsabilitat molt gran i és de que constantment els processos que iniciem s'han d'avaluar per poder millorar, perquè només fent una avaluació podem millorar. Llavors, nosaltres, evidentment, això d'aquí ha iniciat aquest any com una novetat més de les moltes que des del departament s'estan desplegant i, evidentment, que arribarà el moment del final d'octubre i farem una avaluació completa per veure què ha funcionat, quins han estat els punts forts, què no ha funcionat i, per tant, cal millorar de cara al curs vinent, etc etc. Sí? De moment, el mateix que li podia dir del tema de l'avançament del calendari, els feedbacks que ens estan arribant dels que ahir van començar és també positiu. És també positiu pel que fa al monitoratge. Crec que hem sentit també el cap d'estudis del Virolet, que ha dit que cap problema dels monitors, que tenen els monitors totalment coberts. S'ha fet una feina ingent també des del Servei Territorial, juntament amb les direccions dels centres, aquest mes de juny, aquest mes de juliol, per signar els contractes i aconseguir la cobertura total del monitoratge, i ho estem aconseguint. A més, hem activat un pla B, perquè en el moment que hi hagi qualsevol situació, qualsevol incidència que es pugui derivar, hi ha tot un equip de personal i una base de dades que a poc estem creant, que seria una base de dades de contingència, doncs per mirar de cobrir i poder garantir que la qualitat d'aquest temps de lleure sigui el millor possible. Recordem que és una hora no lectiva, és a dir, no és una hora no curricular, és una hora de temps de lleure a la qual s'han de dissenyar les empreses que normalment han estat les empreses del mateix menjador, perquè ja coneixen la dinàmica del centre i li poden donar continuïtat, han hagut de dissenyar doncs, activitats molt lligades amb el projecte educatiu de l'escola. Sí? I ahir, per exemple, sentíem, i crec que a més de rebut que va sortir al Telenotícies, doncs que hi havia directors que valoraven molt positivament, per exemple, l'activitat que s'havia fet ahir. Sí? Aspectes de sostenibilitat, aspectes mediambientals, temes d'energia... per tant, crec i creiem que també és una molt bona mesura i el que vostè deia, sempre invitats a millorar en el que faci falta i en una prèvia avaluació que farem doncs, en acabar aquest mes.
Clar, els sindicats, parlàvem aquest matí amb ells, comentaven des de l'USTEC que s'havia començat el curs sense els deures fets amb el currículum pendent d'aprovar, amb aquest avançament del curs que també titllaven d'improvisació, sense acabar de quedar clar tot plegat. Què ha passat amb el currículum? Per què comença el curs sense que aquest currículum estigui acabat d'aprovar? De fet, el conseller deia ahir que es farien els pròxims dies, però què és el que ha passat en aquest sentit?
Bé, el currículum és, en primer lloc, jo, si m'ho deixa dir també, crec que també és una mesura que ve emmarcada en el desplegament de la LOMLOE del Ministeri, d'acord? És una mesura que ens arriba calendaritzada també pel Ministeri i que, per tant, nosaltres no ens queda més que adaptar-nos a aquesta calendarització. Dit això, hem de veure el currículum com una nova oportunitat. És una molt bona oportunitat perquè nosaltres, precisament, puguem generar aquest gir capdavanter que volem per les nostres escoles de transformació pedagògica i poder trobar la manera de ubicar aquests currículums i aquestes noves metodologies que aniran acompanyant aquest currículum per fer que els nostres alumnes aprenguin més, millor i, si convé, de forma diferent. Dit això, també és cert que en el tema del currículum està pendent d'aprovació els decrets que en breu seran, però és un tema de calendarització que no es pot variar, però que nosaltres, els mestres, se'ls ha donat ja les indicacions oportunes de com han de programar l'escola en base a quins currículums i en quin document, per dir-ho d'una manera, s'han de basar. Per primer cop, els currículums, jo crec que també ha estat una, per això diem que és una oportunitat, per primer cop a la història s'ha fet un procés participatiu en el qual la comunitat educativa, en el qual els docents podien participar i valorar aquell currículum. S'ha fet amb una, s'ha enriquit, podríem dir, en més de 800 aportacions i això d'aquí farà que, sens dubte, ens trobem tots en un currículum molt més còmode i molt més adaptat a la nostra realitat. I ho farem, a més, sí que és cert que ho farem respectant els ritmes de cada escola, respectant els ritmes de cada institut. Tenen una transitorietat, es poden acollir una transitorietat de fins a 3 anys, sí? I a més, ho farem acompanyant tots els claustres amb formació, els equips directius també, generant espais de debat als claustres per construir plegats quina és la millor adaptació del currículum, etcètera, etcètera. Per tant, veiem-ho com una oportunitat, veiem-ho com una opció que ens permetrà doncs, alinear-nos tots plegats doncs, cap a aquesta necessitat que tenim d'avaluar, de treballar de forma més competencial i, sobretot, de generar aprenentatge significatiu.
Clar, en aquest sentit, deixi'm que comenci a l'inici del curs, en aquest en P3 del que estàvem parlant ara. Hem parlat també en els últims dies de Ràdio Sabadell la situació que s'ha donat en 8 famílies de precisament del barri de Can Llong, que fins aquesta mateixa setmana no han sabut a quin centre anirien, no? per aquestes qüestions que passen en l'àmbit de les preinscripcions i les matriculacions. Com pot ser que una família trigui tant en saber quina serà l'escola on ha de portar el seu fill?
Bé, jo crec que aquí hem de celebrar perquè s'ha fet una feina molt bona, una feina d'una resposta quirúrgica que diem vulgarment aquí per part de la Inspecció Educativa d'aquests serveis territorials, en els quals doncs, ha volgut vetllar per mirar de complir amb tots els criteris que responen doncs, a aquesta llei de aquests aspectes de segregació i d'equilibri, de necessitat d'equilibri territorial pel que fa a l'alumnat. És a dir, s'ha fet una resposta quirúrgica, mirant cas a cas i punt per punt. I això d'aquí, evidentment, requereix del seu temps. No obstant això, sí que és cert que les sol·licituds que hi va haver a la zona de Can Llong són sol·licituds que es van detectar que no eren de la zona de Can Llong. Per tant, aquí, en primer lloc, va ser necessari fer una depuració, per dir d'una manera, no? Llavors, això d'aquí ja ens va portar a que no eren tantes les famílies afectades, sí? Perquè a les que tenien prioritat, per dir d'una manera, per obtenir una plaça a la zona de Can Llong, eren les que tenien un domicili de Can Llong. Hem dit això, es va fer aquesta resposta quirúrgica i es va solucionar adequadament l'obtenció de la plaça per totes aquestes famílies que vivien i que tenien les sol·licituds fetes a dins de la zona. Sí? Com s'ha solucionat això d'aquí? Doncs al final ha acabat sent molt poques famílies, i això d'aquí ha suposat que s'ha donat prioritat a aquestes que realment són de la zona, i aquesta solució, que a més és una solució compartida amb les direccions dels centres, ha acabat sent una solució molt ajustada, i dels 6 grups que tenim de P3 en aquesta zona, només a 5 grups ha suposat un increment d'un alumne per cada grup. M'explico? I això d'aquí ens ha ajudat a mantenir doncs, aquest equilibri territorial d'oferta de places, aquest equilibri idoni i òptim per evitar aspectes de segregació escolar i de canvis de zona, m'explico, d'organització territorial. Per tant, ha estat satisfactori, ha estat una feina molt bona per part de la Inspecció Educativa d'aquests serveis territorials que s'ha fet i creiem que ha estat altament satisfactòria la resolució de les famílies.
Però en aquest sentit, li pregunto així en sentit global i segurament vist des de fora, però cada any passen aquestes coses a Sabadell. Cada any hi ha famílies al centre, famílies a la Creu Alta, famílies a Can Llong, en què hi ha aquestes problemàtiques. I a les entrevistes que fèiem a aquestes famílies plantejaven si potser s'estava fent una certa demagògia amb el tema de la reducció de ràtios quan llavors s'acabaven havent-hi aquests problemes en punts concrets de la ciutat. No sé si encara no hi havia prou descens de la demanda com per fer aquesta baixada de ràtios a tota la ciutat, si al final s'ha pogut fer aquesta baixada de ràtios a tota la ciutat, quants grups s'han hagut d'ampliar i en quines si s'han donat d'altres situacions d'aquestes característiques.
Sí, miri, la baixada de ràtios és una mesura nova que també iniciem i despleguem. Iniciem el primer pas per fer-ho progressivament al llarg dels cursos i, sens dubte, és una mesura boníssima. És una mesura boníssima que facilita, evidentment, la millora de la qualitat educativa, la millora de l'atenció més directa en l'alumnat. Sí que és cert que no s'ha pogut fer per igual a tots els municipis de Catalunya. D'acord? En alguns amb més densitat s'ha hagut de mantenir encara algunes determinades ràtios, però en la immensa majoria s'ha mantingut una ràtio de 20 alumnes o menys de forma generalitzada. Amb aquesta finalitat, millorar la qualitat educativa i millorar aquesta atenció de l'alumnat. Sabadell, com ens situem a Sabadell? El conjunt de Catalunya, per ubicar-nos demogràficament, i això és cert, i crec que també és una cosa que vostès ens han preguntat, la demografia baixa. És a dir, és cert que la demografia baixa, el sistema aquest any hi ha una davallada molt important de 5.000 alumnes, aproximadament en tota Catalunya, molt menys que l'anterior. En canvi, veiem que hi ha un increment a la formació professional, sí que és cert. Però hi ha un decrement demogràfic i això no es veu igual a tots els municipis. Sabadell, hi ha hagut un decrement? Cert, hi ha hagut un decrement en I3, però no és un decrement molt, 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 molt significatiu. És un decrement important, però no és molt, molt significatiu. Per tant, estaríem en aquestes similituds. Llavors, i a primer d'ESO també, es nota una davallada important pel que fa a l'alumnat. Llavors, aquesta mesura, que és boníssima pel que fa a la baixada de ràtios, doncs malauradament no es pot fer. Però sí que ha suposat increments de grups a Sabadell. Sí? A P3, concretament, n'hem incrementat 4 i se n'ha reduït un en base a aquesta baixada demogràfica que estem dient a primer d'ESO. D'acord? Per tant, fixi's, hem baixat ràtios i augmentem grups. Per tant, això és una mesura que és molt bona.
Se'ns acaba el temps. Buscarem segur alguna excusa més per convidar-la. A veure si pot ser l'estudi aquesta vegada sí. Al llarg del curs segur que trobarem algun moment per poder parlar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
A vosaltres. Que tingueu bon dia i molt bon curs a tothom.
Igualment. Adéu, bon que vagi dia. Molt bé.